Catalunya Ràdio.
Paraules de vida. Un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
Salutacions i molt bon dia, bon diumenge. Encetem l'últim programa de la temporada i ho fem parlant del lleure estival i els joves, de les activitats que fan al llarg de tot l'any des del moviment de centres d'esplai cristians catalans. Una d'aquestes activitats és la denominada Troca Jove, una trobada anual dels esplais que enguany han reflexionat sobre la importància de viure en un món en pau. Des d'aquí volem avui reivindicar els espais de lleure educatiu com a llocs on transmetre valors com la pau i la democràcia, tenint en compte la geopolítica mundial marcada, malauradament, des de fa ja uns anys per l'augment dels discursos d'odi i el rebuig als més vulnerables. De seguida parlem de tota aquesta qüestió i ho farem amb l'Anna Grau. Ella és presidenta del Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans. És primer diumenge de mes, marxarem, per tant, fins a Roma per conèixer les claus de tot allò que passa al Vaticà de la mà del sacerdot i periodista Fernando Cordero. I els últims minuts del Paraules, com sempre, per l'anàlisi de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi amb l'últim programa de la temporada.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Anna, bon dia i benvinguda al Paraules de vida.
Bon dia, Emili.
Avui amb l'Anna volem parlar d'una de les activitats que al llarg del curs fan els esplais. Una d'elles és la Troca Jove, que enguany ha plegat un miler de joves a Vidreres, joves que provenien de 56 esplais de Catalunya, de les Illes Balears i també d'Andorra. I el tema central d'aquesta trobada, d'aquesta Troca Jove 2026, ha estat el tema de la pau, de la necessitat de pau al món. Un tema que continua, que ens continua preocupant i ocupant també el Paraules de Vida i també el moviment de centres d'esplai cristians de Catalunya. Oi, Anna?
Correcte. De fet, la temàtica de la Troca Jove se centrava molt en un conflicte en un poble, o entre dos pobles, i dos infants que arribaven nous en aquests pobles i no en tenien perquè els nens i nenes de l'altre poble no volien jugar amb ells. I aquí intentàvem donar un cop de mà nosaltres per poder fer... per poder resoldre aquest conflicte que hi havia.
I com plantegeu aquest conflicte i una mica com es planteja la resolució? Com la vau plantejar?
Sí, bàsicament és comprendre que a vegades hi ha coses enquistades de fa molt de temps i no sabem d'on venen i que la comunicació davant d'aquests casos és molt important, no? Fer fora aquests prejudicis i intentar trobar la convivència i la benentesa entre totes les persones. I doncs, hi ha un home més gran, un ancià d'un dels pobles, i explicava una mica d'on venia el conflicte i també donava un cop de mà a posar ordre. Per tant, també escoltar doncs, totes les generacions, no? Vull dir, fer aquest treball intergeneracional és important per poder arribar a la pau.
Fèiem referència, quan iniciàvem el programa, la portada, que avui parlem amb l'Anna Grau, que és la presidenta del MEP, del Moviment de Centres d'Esplai Cristians de Catalunya. Parlem d'aquesta trobada anual que es fa... Una mica és per preparar, no?, per preparar també el que serà els propers mesos, no?, el que seran doncs, les colònies, els monitors, les persones que integren aquestes colònies. I suposo que aquí és essencial, no?, que... i es transmeti als infants i als adolescents, als joves, la situació que vivim actualment i quins són els mecanismes que tenim per lluitar contra, no sé si dir-ho d'aquesta manera, tanta desesperança, no?
Jo diria que els monitors i monitores sempre intentem transmetre certs valors o els valors als que creiem, aquests valors cristians, i que en el fons és molt important tenir en compte el context actual en el que estem, perquè al final és la forma d'aterrar millor o que els infants comprenguin millor allò que estan vivint. El paper que tenen monitors i monitores davant d'aquestes situacions és superimportant, perquè és la forma que ells entenguin, més enllà de les aules, d'una forma més vivencial, com tractar tots aquests temes.
De fet, crec que
tu... I l'estiu sempre doncs, és un bon moment per fer-ho.
Crec que tu has parlat no, també de qüestions com, per exemple, els egos, l'individualisme, que també marquen la societat actual, no? I no sé si això també està molt fomentat per les xarxes socials, pel món digital, no?, en el que potser ens refugiem, sembla que estem molt connectats, però al contrari, no?, cada vegada més individualistes.
Justament, una percepció que tenim és que va molt a l'alça aquesta dificultat que tenen els joves, especialment, de relacionar-se entre ells. perquè com ho fan a través de pantalles o amb ordinadors, en el contacte a l'aula, el contacte fora de casa seva, ens és molt complicat el parlar amb l'altre. I el trobar-se en espais doncs, com és la Troca Jove o com són els esplais en el dissabte o com són els mesos d'estiu, que justament no tenen mòbil, beneficia aquest espai de bé, anem a fugir dels mòbils, d'aquest individualisme, i anem a comprendre'ns com a comunitat i a viure en comunitat durant un temps.
És un repte aquest, suposo que important, no? Que els joves, quan estan amb vosaltres, deixin, desconnectin del mòbil, no tinguin un mòbil a les mans.
Els costa força, la veritat. Sí que és veritat que cada esplai té una mica la seva estratègia. Hi ha esplais que directament ho veten, i de fet els infants i els joves ho agraeixen. L'altre dia vaig visitar un esplai que quan entraven els joves en una caixa deixaven el mòbil. I al principi, quan ens van explicar que s'enfadaven amb els seus monitors i monitores, i va arribar un moment que ja els agraïen directament. El merci perquè durant 2 hores no toco el mòbil i no estic pendent de si tinc un missatge, si tinc un correu, el que sigui. O no estic pendent de fer-me fotos. I estic vivint amb els altres.
Parla'ns una mica de la Troca Jove, perquè crec que aquest ha estat el tema central, no?, que vau debatre recentment a Vidreres, en aquesta trobada anual, però van haver-hi també més temes, no? També, crec que es vau fer també tallers de creativitat, una mica, també per situar l'oient, no?, el Troca Jove, aquesta trobada anual que feu, que és molt important, no?, per vosaltres, per marcar també una mica els propers mesos.
Correcte. No? Ens agrada molt poder celebrar aquesta trobada, justament, perquè és un moment en què joves de tot el territori català es coneixen i veuen que més enllà del seu propi esplai també hi ha altres esplais i també hi ha altres joves i elles que viuen aquesta experiència que és el lleure. I ens agrada molt poder oferir aquest espai a aquests joves. I nosaltres sempre, és veritat que més enllà del centre d'interès, el que comentàvem de la temàtica, oferim espais formatius pels joves i les temàtiques poden ser moltíssimes. Aquests joves estaven que aprenien una tècnica japonesa de cosir, d'altres feien jocs, altres feien danses, altres treballen més directament el tema de cultura de la pau, temes STEM. Hi ha moltes formacions diferents, perquè creiem que és important també que el lleure, sempre diem, no és només jugar, sinó també aprendre, i aprendre també formant-nos. I si fem a través de tallers, doncs encara millor. Igual que hem tingut altres espais, com el moment celebratiu, per exemple, en què hi ha hagut una part en què els joves han pogut compartir a través de textos de notícies actuals inquietuds com el tema de la salut mental entre els joves, el tema dels suïcidis, el tema de la gordofòbia, i que entre ells han pogut parlar d'això, i com a ells els inquieta. I creiem que és important que puguin tenir aquests espais, que al final, venint de territoris diferents, molts coincideixen en les seves opinions.
Els inquieta i els preocupa aquests temes? És a dir, que són conscients, no?, de la realitat que els toca viure?
Sí, perquè els seus companys i companyes també viuen. I comentaris feixistes se'ls troben a l'aula, per exemple. Llavors, oferir espais en el lleure on poder parlar d'això, per ells, se senten com acompanyats o recolzats amb discursos diferents, no? És a dir, discursos que van com... No, anem a promoure discursos antifeixistes, per exemple. O anem a promoure espais on la gent es pugui obrir i compartir com està, sense jutjar. No? I aquesta salut mental és superimportant. Molts compartien que tenien companys doncs, amb trastorns alimentaris... alguns amb idees suïcides, i és important que es puguin sentir escoltats i acompanyats en aquests espais. Uh-huh. I això el lleure doncs, ho ofereix.
Crec que fins i tot vau tenir també una xerrada amb un influenciador digital, amb un periodista, oi?
Sí, aquesta ja no vaig ser-hi, però sí que, ja que ells estan molt presents a les xarxes, oferir perfils de persones creadors de contingut positives per ells sempre és important. I seria donar importància a això perquè és on estan ells. Per tant, oferir-nos gent a qui seguir amb discursos que puguin ser positius i d'aprenentatge per ells, que siguin pedagògics.
I suposo que van treure un profit, no?, important també d'això.
Seguríssim que sí. Jo crec que tornen a casa contents de l'experiència que han viscut. Em sembla que el lliure no ha de ser un privilegi, però perquè aquesta gent moltes vegades ho és i ho gaudeixen quan ho viuen.
I com dèiem, no?, la pau actualment, perquè és una de les qüestions que ens preocupa a tots, no només als joves, sinó a tothom, no?, a tota la societat, i a més en un món que veiem que cada dia és més convuls. La sensació que ells van tenir quan va acabar la Troca Jove, quina va ser? Anna, o quins són els inputs que vosaltres rebeu un cop que s'ha acabat?
Sí, jo crec que l'alegria sempre hi és. De l'espai compartit. Crec que especialment aquest any, comparat potser amb els últims, hem tingut aquesta sensació que, no sé si diria, com s'han sentit molt identificats o que realment han viscut molt la temàtica, el centre d'interès. amb aquests personatges que pugen a l'escenari a representar allò que estem vivint aquells dies. I aquest any, per exemple, hi havia aquest nen i aquesta nena amb els dos pobles, i cada poble era un color diferent, i per tant els vam demanar que vinguessin amb colors diferents a la trobada, els vermells o els blaus. Es van com ficar molt dins el centre d'interès i el van viure molt. Jo crec que entre això i el compartir amb gent com ells, allò de, em dono un número amb algú, o el compte d'Instagram amb algú, surten també com amb ganes de seguir vivint aquesta experiència. I per molts també és com una mica, i això també ho remarquem amb els discursos, un moment d'agrair als seus monitors i monitores el fet de poder estar participant d'aquesta trobada. Perquè si ells estan allà justament és perquè els seus monitors i monitores s'han donat perquè ells poguessin estar allà. O igual que ho fan dissabte i dissabte, eh? Si poden gaudir d'esplai, si poden gaudir de colònies, és perquè els seus monitors i monitores ofereixen i dediquen el seu temps a aquest espai. I sí, també els demanem doncs, que puguin fer aquest agraïment.
De fet, per vosaltres, fer aquesta trobada anual, no fer la troca jove, és també fer xarxa, no? És una mica que es coneguin, no? Que coneguin les realitats de diferents territoris.
És superimportant, jo crec, que puguin veure que més enllà del seu esplai, del seu municipi, del seu barri, que poden escoltar altres dialectes de català. Per dir que vens de Barcelona i et ve algú de Mallorca, escoltes parlar i dius, ai, més riquesa també. I tant que promovem el tema del català, és un moment també interessant per poder fer aquest presa de consciència de que és molt divers el moviment en què estem nosaltres, i és d'arreu. I això també és com curiós d'escoltar.
Són realitats diferents, però preocupacions segurament similars, no?, la que tenen els joves.
Totalment. Coincideixen molt, sí, sí.
Són joves que estan compromesos, oi?
I molts tenen molt clar que volen ser monitors i monitores de lleure. Una vegada acabin la seva etapa de joves, això que ho fem entre tercer i segon de batxillerat, molts ja tenen clar que l'any següent voldran ser monitors. Que no acompanyaran els joves a la troca l'any següent, confiem que estiguin més petits, que és per on es comença, però molts tenen ganes de donar-se als altres, totalment, també, perquè molts ho han viscut prèviament. S'han sigut infants d'esplai durant molts anys, i és allò de vull tornar allò que els meus moments m'han ofert, no? M'han donat molts anys de poder viure de l'esplai, per tant, jo vull que molts infants ara puguin viure d'esplai.
Doncs, Anna, per acabar, fes-nos 5 cèntims també de les activitats que feu des del moviment de centres d'esplai i cristians catalans de la Fundació Pere Tarrés.
Bueno, bàsicament el que fem és acollir o federar totes aquestes entitats de lleure que hi ha a Catalunya, a les Illes, són 200 esplais que fan activitats dissabte a dissabte, i a part d'aquest dissabte i dissabte, doncs, ara que ve properament tot el tema de l'estiu, acompanyarem en casals, colònies, campaments, rutes que fan aquests esplais, ens anem a visitar també, òbviament, oferint els recursos, formacions, el que els hi faci falta. Així que jo sempre dic que tant de bo qualsevol infant pugui gaudir del lleure i pugui gaudir del que és compartir i aprendre d'una manera diferent del que s'aprèn a l'aula, que és el que oferim des dels esplais.
I és aquest component, no?, o aquest plus que ofereix, no?, quan arriba l'estiu, quan s'apropa l'estiu, que hi ha els esplais, les colònies, els casals, i que al cap i a la fi el que ofereix des de la Fundació Pere Tarrés, no?, i des del moviment, és aquest plus o aquestes reflexions que van més enllà, no?, de passar un bon estiu, que també, però també amb aquest rerefons, no?, de l'humanisme cristià i del pensament, no?
De fet, aquest petit tastet, com si diguéssim, que hem fet a la troca jove, amb aquesta temàtica, en unes colònies dura 10 dies, dura 14 dies, dura una setmana, el que sigui que duri. El moment de ens concentrem durant 10 dies, compartits intensament, reforçant allò que hem anat aprenent durant l'any, amb una temàtica que molt sovint és molt divertida i crida molt atenció també als joves i infants que la viuen.
Doncs, Anna, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Paraules de Vida.
A vosaltres. Moltíssimes gràcies.
Des de Sant Pere de Roma, amb Fernando Cordero.
Fernando, bon dia, benvingut. Després d'aquesta reeixida visita del Papa a Madrid, Barcelona i Canàries, l'agenda papal no s'ha aturat, oi?
No s'ha aturat mil i a més. Han coincidit en just uns dies dos esdeveniments eclesials de primer ordre. D'una banda, el consistori extraordinari convocat pel Papa Lleó XIV els dies 26 i 27 de juny, de l'altra, la trobada dels responsables dels organismes continentals del Sínode, que va concloure precisament el 25 de juny amb una visita sorpresa del Papa. Dos esdeveniments diferents, però amb un mateix fil conductor, la missió de l'Església i el camí sinodal.
Doncs comencem pel consistori. Per qui no ho sàpiga, què és exactament el consistori extraordinari?
És una reunió privada de cardenals convocada pel papa. Es diu extraordinari quan hi ha necessitats especials o afers d'especial gravetat a tractar i es convoquen tots els cardenals. En aquest cas hi han participat fins a 168 cardenals d'arreu del món. Lleó XIV ja n'havia convocat un al gener, tot just començar el seu pontificat. Queda clar que vol governar en el col·legi cardenalici molt a prop.
I quin va ser el tema central?
La missió. Lleó XIV ho va dir en una frase molt directa en el seu discurs d'obertura. La missió no és una de les moltes tasques de l'Església, és la seva raó de ser. I des d'aquí ho va connectar tot, la situació internacional, l'encíclica Magnifica Humanitas, el procés sinodal, tot vist des d'aquesta pregunta de fons. Com pot l'Església anunciar l'Evangeli avui amb més fidelitat, llibertat i credibilitat?
I què van dir els cardenals de la situació del món avui dia?
Va ser una sessió molt honesta. Els cardenals van compartir el que estan vivint a les seves esglésies locals i el papa va recollir en les seves conclusions una cosa que li va cridar especialment l'atenció, que darrere del patiment causat per la guerra, la violència i la pobresa s'amaguen ferides més profundes, la solitud, la crisi de les relacions, la pèrdua de l'esperança. I va posar el focus especialment en els joves, a qui va anomenar una de les ferides més profundes del nostre temps.
I fas esment del procés sinodal. És aquí on no es connecta, no?, amb l'altra notícia?
Exactament, Emili. Una de les sessions del consistori va estar dedicada precisament a informar els cardenals sobre la implementació del sínode i el document sobre les assemblees 2027 a 2028. I és que tot just un dia abans, el 25 de juny, el papa havia visitat la secretaria general del sínode per tancar la trobada dels responsables continentals. El cardenal Mario Grech, secretari general del sínode, ho va descriure com un signe clar de suport i ànim. Lleó XIV no només parla de sinodalitat, els consistoris l'encarna en els seus gestos.
I què va dir el papa sobre la sinodalitat al consistori?
Va deixar una pregunta que em sembla clau, Emili. Va dir, la qüestió de la sinodalitat no és principalment qui té el poder de decidir. La pregunta és més profunda. Com custodien junts el do que el Senyor ha confiat a la seva Església? Quan aquesta pregunta esdevé al centre, va explicar tota la resta, l'autoritat, la corresponsabilitat, troba el seu lloc il·luminat per la missió.
I hi haurà continuïtat?
Sí, Lleó XIV va anunciar que l'any vinent hi haurà un altre consistori extraordinari, tot i que encara sense data. I el camí sinodal ja té el seu full de ruta fins a l'octubre de 2028, en quatre etapes: fer memòria, interpretar, orientar i celebrar, culminant en una gran assemblea eclesial al Vaticà. Roma treballa a llarg termini, Emili.
Alguna cosa més a destacar?
Sí, una cosa que no vull deixar passar. Al final de les seves conclusions, el papa va voler recordar i acompanyar el poble veneçolà afectat pel recent terratrèmol. Enmig de tota l'agenda eclesial, Lleó XIV no oblida els que pateixen, i això també és missió.
I no podem, Fernando, deixar passar un nou nomenament vaticà important que recau en aquest cas també amb una dona.
Al matí del 30 de juny, el Sant Pare ha nomenat Sor Alessandra Smerilli, el cardenal Fabio Baggio i Monsenyor Josep Barlas com a prefecte, proprefecte i secretari, respectivament, del Dicasteri per al Servei del Desenvolupament Humà Integral. Aquest és el segon nomenament d'una dona per a un càrrec d'alt nivell per part del papa Lleó XIV, després del nomenament de Maria Montserrat Alvarado com a prefecta del Dicasteri per a la Comunicació. És també la tercera dona prefecta de la Cúria, després que el papa francès nomenés la germana Simona Brambila com a prefecta del dicasteri pels als instituts de vida consagrada i les societats de vida apostòlica des del 6 de gener de 2025.
Gràcies, Fernando, i ens acomiadem amb una significativa visita del papa a Lampedusa.
Doncs sí, ahir va arribar el papa Lluís XIV a l'illa de Lampedusa, on novament va renovar el seu compromís en els migrants i en històries marcades pel dolor i l'exclusió. Tant de bo aquesta visita ajudi a conscienciar més la població envers l'acollida i el respecte a la dignitat de tot ésser humà.
Amb aquest desig ens acomiadem, Fernando, fins al mes de setembre, quan iniciarem una nova temporada. Bon estiu.
Que tingueu tots un bon estiu. Ens veiem al setembre, si Déu vol.
Fins al setembre, Fernando.
El comentari de Francesc Romeu.
Últim comentari de l'actualitat de Francesc Romeu d'aquesta temporada. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Amb aquest comentari d'avui acabem la nostra temporada i en anem de vacances fins a primers de setembre, desitjant-vos també a tots un molt bon descans. Tot i que sé perfectament que per tots no són dies de vacances. Per alguns serà tot el contrari, dies de molt de treball, especialment els que es dediquen al treball de temporada i en l'atenció al turisme, que no només viuran sota la pressió de l'intens calor, sinó que també hauran d'atendre amb molta paciència les presses i les exigències dels usuaris. La resta buscarem un lloc fresc i procurarem passar els dies descansant, fent una mica d'esport, apropant-nos a llocs interessants, visitant familiars i amics. La meva màxima passió serà, però, poder llegir. El dia de Sant Joan, el passat 24 de juny, el papa Lleó XIV va rebre un nombrós grup d'escriptors d'arreu del món, reunits a Roma, en motiu del centenari de la creació de la llibreria Editrice Vaticana, l'editorial de la Santa Seu, fundada el 1926. I els hi va dir que escriure, tal com ho feu, és un acte de veritat, de revelació. Escriure ens diu qui som, en què creiem i en què esperem, cap a quin món ens dirigim, quin futur somiem. En aquesta recerca de la veritat sentim com la veritat és discreta, com se'ns ofereix en el diàleg interior amb Déu i en el diàleg obert i respectuós amb el pròxim. La veritat no és un territori que cal defensar, sinó un bé que cal compartir. Mai som amos de la veritat, és ella més aviat la qui ens conquereix. Per això us desitjo que sigueu capaços de despertar l'interès per la veritat, perquè vosaltres mateixos us sentiu atrets per ella. El papa Lleó també recorda, com jo, la carta que el papa Francesc va publicar ara fa just 2 anys, el juliol del 2024, sobre el paper de la literatura en la formació dels capellans, però que ell mateix deia que era per qualsevol cristià. I afirmava que en llegir un text literari se'ns permet veure també per uns altres ulls, ampliant la perspectiva que expandeix la nostra humanitat. D'aquesta manera s'activa en nosaltres l'empàtic poder de la imaginació, que és un vehicle fonamental per aquesta capacitat d'identificar-se amb el punt de vista, la condició i el sentiment dels altres, sense la qual no existeix la solidaritat ni es comparteix, no hi ha compassió ni misericòrdia. En el seu discurs, el papa Lleó diu als escriptors que en escriure les seves històries i en esbossar els seus personatges s'identifiquen amb ells, capten els seus punts de vista, les seves emocions i els seus sentiments, les seves actituds. En això rau la gran escolta d'humanitat que fan experimentar els lectors, perquè qui llegeix, en cert sentit, viu moltes vides més enllà de la pròpia. I això ens ajuda a descobrir la diversitat de punts de vista, a no absolutitzar el propi i a comprendre, com és un mosaic, el perfil d'aquesta veritat que sempre ens supera. El papa Lleó, en el seu discurs, va recuperar les paraules del papa Sant Pau VI al maig del 1964, quan es va adreçar a tots els artistes dient-los que tenim necessitat de vosaltres. Els agraeixo cada vegada que han sembrat llavors de reconciliació, de tobrada i d'amistat. Per acabar, el meu darrer comentari de la temporada, també aquesta setmana s'ha produït una trista notícia que finalment s'ha portat a terme el cisma amb els seguidors lafebrians de la fraternitat sacerdotal de Sant Pius X. Per la cerimònia que van fer a Icon, a Suïssa, el passat dimecres 1 de juliol, ordenant 4 nous bisbes sense el degut mandat pontifici i contra la voluntat del mateix papa Lleó, que ja els havia advertit prèviament per carta de la greu repercussió que tindria si prenien aquesta decisió disciplinar. L'acte s'ha considerat cismàtic i els dos bisbes ordenants, responsables, i els 4 nous ordenats han estat excomunicats, així com tots els seus seguidors. Molt bon diumenge a tothom, molt bon descans i molt bon estiu.
Gràcies, Francesc, que passis també un bon estiu i un merescut descans. I a tots vosaltres, com sempre, mil gràcies per haver-nos fet costat una temporada més. Al setembre ens hi tornem a posar. Que passeu bon estiu, fins aviat.
Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. El primer diumenge de juliol celebrem novament la Jornada de Responsabilitat en el Trànsit, una iniciativa de la Conferència Episcopal Espanyola en ple inici dels desplaçaments d'estiu i molt prop de la festa de Sant Cristòfol, patró dels conductors i transportistes que celebrem cada 10 de juliol. Aquesta jornada ens recorda que la carretera no és només una via per transitar, sinó també un lloc on es posa a prova la nostra humanitat, el nostre respecte pels altres, la nostra mansuetud. Conduir és una responsabilitat moral, ja que les nostres accions poden afectar greument els altres. Darrere de cada volant hi ha una persona, una família, una història i un camí a fer. En el missatge de l'any passat per aquesta jornada, recordàvem que quan preparem un viatge, abans de sortir a la carretera, no es pot deixar res a l'atzar quan hi ha vides humanes en joc. La velocitat excessiva, la manca d'atenció, un manteniment inadequat del vehicle, l'ús irresponsable del mòbil o la conducció sota els efectes de l'alcohol i altres substàncies poden convertir un instant d'imprudència en un drama. La prudència, la paciència i el respecte no són només virtuts lloables en la conducció, són autèntiques expressions de caritat cristiana. També a la carretera estem cridats a estimar el proïsme. Cada vegada que cedim el pas, respectem un límit de velocitat o conduïm amb serenor, estem protegint la nostra vida i la dels altres i contribuïm així al bé comú. Aquesta jornada vol ser també un reconeixement sincer a totes les persones que treballen cada dia al servei de la mobilitat i de la seguretat a la carretera. Conductors professionals, treballadors de les carreteres i de les estacions de servei, agents de trànsit, bombers, personal sanitari, etc. La seva tasca és imprescindible i mereix gratitud i suport. La tradició cristiana ha conservat també el bon costum de beneir els vehicles i encomanar-se a Déu abans d'iniciar un viatge. Quan es posem en camí, reconeixem que necessitem la protecció del Senyor i demanem saber actuar amb responsabilitat. Aquest estiu hi haurà, com cada any, molts vehicles a la carretera. Preguem perquè puguem gaudir tots del trajecte i tornar a casa sans i estalvis. Preguem també per les víctimes dels accidents de trànsit i per les seves famílies. Darrere de cada sinistre hi ha dolor, absències i ferides que moltes vegades duren tota la vida. Per això, prevenir accidents és també una obra de misericòrdia i una exigència de la nostra consciència. Benvolguts germans i germanes, que el Senyor beneeixi els nostres camins perquè siguin sempre espais de vida, de respecte i d'esperança.
us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.